silenci potser hagués estat una bona estratègia. Hi ha molts dies per sortir i per poder dir, no? I aquesta radicalitat en el tall, doncs el que fa és posar en un atzucac o en un problema al president aragonès i a qui intenta negociar d'aquí i d'allà. Perquè és obvi que hi ha gent aquí i hi ha gent allà que intenten negociar, intenten buscar la fórmula, que si el delicte de sedició, una cosa llarguíssima, que ha de passar pel Congrés de Diputats, que seria un xou continu i que seria un fer bullir l'olla d'una manera espectacular. Recordeu que, bueno, lo dels indults sí, començava a sonar, però després va desaparèixer de sobte gairebé un dia així per sorpresa, pim-pam, els vam tenir fora, no? Per tant, jo el que critico de l'article és la contundència i la visió molt particular de la situació d'ell i dels seus companys que són a fora, però molt particular, i que perd aquesta visió més institucional que crec que hauria de mantenir, perquè és obvi que no és resoldre la situació dels independentistes, només, és resoldre la situació de Catalunya. I ell és un actor privilegiat, malauradament, perquè aquesta solució arribi.
Jo estic molt d'acord amb el Carles, bueno, ho apuntava abans. La seva posició, que és molt respectable, no l'afecta només a ell. És a dir, la transcendència, no?, d'aquestes personalitats, d'aquests dirigents polítics a Europa, doncs, evidentment, té una transcendència enorme en el funcionament d'aquesta taula de diàleg. Jo diria que encara més, en la mateixa estratègia i relació que existeix entre els dos partits que conformen la majoria de govern, no? Per tant, crec que és una qüestió que afecta al país, no?, i que, per tant, no ha de poder decidir ell. Això com a primera idea, però com a segona idea, que ho apuntava abans també, jo crec que això també ho hem de llegir, interpretar dins de l'estratègia de, no només de Puigdemont, sinó de Junts, d'enfortir la idea de la confrontació per sobre del diàleg. Per tant, jo crec que de manera gens ingènua apareix ara, no només per condicionar la mateixa taula de diàleg i les relacions entre PSOE i Esquerra i els partits que hi participen o que hi donen recolzament, sinó també en un context de negociació pressupostària en el qual es juga en bona mesura la mateixa estabilitat dels dos governs, no?, del govern català i del govern espanyol, en el que hi ha, doncs, una dependència mútua en bona mesura, no? Jo crec que també hem d'interpretar aquesta carta en aquest moment, en aquesta clau, no?, de com condiciona no només la taula de diàleg, sinó la mateixa estratègia política de les institucions.
Jo la taula de diàleg no veig com la pot condicionar, perquè és que ni veig que hi hagi cap taula de diàleg. O sigui, va haver una reunió d'una cosa que li van dir taula de diàleg, que igual havia de liderar Pedro Sánchez, i Pedro Sánchez, no sé si gairebé el cul li va tocar la cadira, perquè va ser per fer la foto i tocar el dos pitant. No ens consta que hi hagi hagut més reunions d'aquesta taula de diàleg secretes, d'aquestes que van dir que farien, perquè el que són les públiques, res de res, zero patatero, i per tant, condicionar la taula de diàleg, home. Ara bé, sí que és veritat que a Catalunya en aquests moments hi ha una tensió entre si el que s'ha de fer és negociar el dia a dia o fer allò que se'n diu política autonòmica, que diuen els crítics, o mantenir una negociació sobre què és el procés independentista. Aquesta tensió està. Hi ha qui vol primar aconseguir la independència, i hi ha qui vol primar, doncs s'ha d'anar gestionant el dia a dia, i per tant s'han de negociar els pressupostos, etcètera, etcètera, que és una de les claus, per exemple, per pressionar l'Estat. L'amnistia perquè pogués tornar a Carles Puigdemont a Catalunya ara mateix sembla impossible. Per tant, jo m'imagino que Carles Puigdemont deu pensar per què perdonar una amnistia que ara mateix sembla impossible, quan en realitat els tribunals europeus estan a punt de donar-li la raó. I en el rerefons de tot això hi ha el conflicte del primer moment, quan es diu que la voluntat del govern era que tothom marxés a l'exili i que quedés aquí algun representant del govern, però que la majoria marxés a l'exili, però en aquell moment hi va haver un trencament entre Esquerra i Junts, al final, i que va portar que una part de l'estratègia es basés en quedar-se dins i una altra part de l'estratègia es basés en quedar a l'exili. Des d'aquell moment hi ha hagut una tensió entre les dues estratègies, entre els que van anar a la presó, que hi havia gent d'Esquerra i hi havia gent de Junts, i els que van apostar per l'exili. Aquesta tensió, tots aquests debats que dic, doncs estan presents en aquesta discussió i en el posicionament de Carles Puigdemont, que al final Puigdemont, veient com li ha estat anant les coses els últims anys, a partir del moment perquè recordem que aquest senyor des del 2017 està a l'exili, la qual cosa és duríssim, amb uns primers mesos molt durs, i ara més o menys una situació més estabilitzada a partir del moment en què arriba al Parlament Europeu, però tot plegat molt dur. I ara d'ell, després de veure, doncs, el reconeixement que ha tingut per part de diferents tribunals i el reconeixement que ell compta tenir del Tribunal de Luxemburg, doncs ell ja està mirant no cap a dins de Catalunya, sinó que està mirant enfora. Està mirant d'explicar al món, doncs, el que és la reivindicació independentista. És que es pot veure amb les entrevistes que dona. Bàsicament, el que les entrevistes que dona són a mitjans estrangers perquè aquest ara és la seva estratègia. La seva estratègia no és que li donin una que li concedeixin una amnistia, que sap que no li concediran, i anar pidolant això al govern espanyol. Jo crec que al final el que fa aquí és, en aquest article, és posar negre sobre blanc unes diferències que hi ha entre les diferents versions de l'independentisme, les diferents estratègies de l'independentisme que estan aquí bullint des de fa molts mesos.
No, jo estic d'acord en que és cert que la justícia espanyola, doncs, ha sofert, diguem-ne, doncs, molts correctius per part de la justícia europea en diferents països. Això és bastant evident, i crec que posa en evidència, doncs, les irregularitats, la desproporció del procés judicial que s'ha dut a terme. I en aquest context, efectivament, segurament el temps corre a favor de Puigdemont, en el sentit que deia la Marta, no? Que és d'esperar, no? O sembla que hi ha com un cert consens, que després hem de veure quina seria la resolució judicial. Però, en definitiva, sembla que tots els inputs que tenim, per tots els precedents dels diferents països on hi ha hagut conflictes judicials al voltant d'aquest cas, que afavoreixen les tesis del senyor Puigdemont, no? I, per tant, això... hem de suposar que corre a favor seu, però a la vegada vull entendre que des de l'estat espanyol, i en particular des del govern del PSOE, també són conscients d'aquest fet, i per tant són també part interessada en buscar-li una alternativa. I jo crec que en això també s'inscriu, no?, la carta del senyor Puigdemont, de dir, escolta'm, segurament els sectors no només més progressistes, sinó, jo diria fins i tot a vegades més intel·ligents i més racionals des d'un punt de vista de raó d'estat, són conscients de que això pot suposar un cop dur per a la justícia espanyola, pel seu prestigi internacional, i per tant poden estar interessats en buscar alternatives prèvies a la sentència del Tribunal Europeu.
No, si tan interessats estaven a buscar una alternativa prèvia, no entenc per què van aparcar la reforma del delicte de sedició, que era un dels compromisos que tenia el govern espanyol amb l'independentisme, i és que senzillament l'han aparcat. Però una cosa reconeguda, perquè quan van explicar les prioritats del govern, la reforma del delicte de sedició...
També havien aparcat, els indults, i de la nit al dia, com s'ha dit abans, reaparèixer.
Des del minut zero, des del minut zero han dit que d'amnistia res de res.
En campanya electoral, Sánchez va dir indults mai, de la vida...
Sí, però és que acabat la campanya electoral també han dit ni dret a determinació ni amnistia.
Per tant, igual que va rectificar el tema indults, jo crec factible, i més donades les circumstàncies que ho alimenten, que es pugui també canviar en aquest sentit.
Tampoc acabo de veure si no és més enllà d'aquesta part, diguem, entre cometes, egoista de defensar el teu espai, no? Que Puigdemont defensi el seu espai independentista, no acabo de veure la incompatibilitat del fet de que els procediments judicials europeus segueixin i, per tant, donin un resultat amb la resolució de les persones que estan a fora. O sigui, no ho veig incompatible que, doncs, hi pugui haver una solució política i pactada doncs aquí, a l'estat espanyol i amb Catalunya, i que alhora, doncs, vagi fent camí. O sigui, això esperem perquè al final, o sigui, des del meu punt de vista, és situar els interessos personals i d'un col·lectiu que representes, que és evidentment molt nombrós, i amb el benentès de que, com he dit abans, més que una persona ets un símbol, val? I signifiques moltes coses, és avantposar això a l'interès general del país, que potser li pot interessar trobar una solució per a aquestes persones, no? Tampoc jo crec que ens podem oblidar que, per exemple, ara en la negociació dels pressupostos, Junts per Catalunya és irrellevant, no? Llavors, tampoc podem oblidar, crec, que Junts per Catalunya no té la presidència de la Generalitat. I tampoc podem oblidar, doncs, que les expectatives tampoc, diguem, de moment apunten a que hagi de ser, diguem, una força política que recuperi terreny. Com recuperar terreny? Doncs a partir de l'estímul, De l'estímul més emocional, no tan racional. Però crec que, vaja, ja ho he dit abans, em sembla absolutament injust i jo crec que els tribunals europeus rebregaran la justícia europea i la justícia espanyola i això serà un escàndol com una casa de pagès, més gros si cap. Però això no ho veig incompatible. I no vol dir que hagués de... o no m'agradaria que s'interpretés que avui hagués hagut de fer un article dient gràcies per plantejar aquesta possibilitat. No. Jo dic que potser hagués estat millor aguantar el silenci una miqueta més de temps.
Però és que ho dius com si realment estigués damunt la taula que el govern espanyol estigués disposat a perdonar els exiliats perquè tornessin i que tornessin aquí sense que passi res.
Quan... Jo no ho sé.
És que, no, jo tampoc, però és que l'estat espanyol ha dit que no.
Sobre...
Ja,
l'estat espanyol ha dit que no.
Però... Sí,
llavors, però una cosa, perdoneu un momentet. Confrontar interessos personals amb interessos generals de país. És que jo crec que l'estratègia que està fent a Carles Puigdemont és el que... Jo no sé si dir que és un interès personal estar a l'exili. Vull dir, em sembla que és una mica excessiu. Ell considera que l'interès general del país...
Això és rebregar-ho tu. Això és rebregar-ho tu, no és el que he dit jo.
No sé, dius que és un interès personal...
No, que prima el seu interès personal i el del seu col·lectiu.
Jo només et dic que no sé quin interès pot tenir en estar a l'exili, però és que ell considera, perquè ell diu... que l'interès general del país és mantenir el debat sobre la independència, si independència no, no sobre si recolzar o no recolzar els pressupostos de l'estat espanyol. Jo crec que el que hi ha aquí són dues, jo insisteixo, són dues estratègies totalment diferents, i resulta que Carles Puigdemont, des del moment en què arriba a Europa, diu no, l'independentisme no va cometre cap il·legalitat, només va fer un referèndum en el qual va acabar rebent de la policia espanyola. Com es pot casar això amb el fet que ell demani al govern espanyol que el perdoni? Que el perdoni per què? Si està dient que ell només ha fet un referèndum, només ha impulsat un referèndum. I jo entenc que aquesta és l'estratègia que ell defensa en aquest article. El que passa que estem parlant com si realment hi hagués damunt la taula la possibilitat de que hi hagués un perdó. És que us esteu imaginant que el govern espanyol, hi hagi qui hi hagi, el govern espanyol digui, escolti, miri, prou, no pateixi, torni, va, ja ens en oblidem. Però vosaltres us imagineu el dalt a baix que hi hauria en aquesta situació? Per què ha de demanar una cosa? Deu pensar ell. Per què ha de demanar una cosa? Per què ha de demanar un perdó quan sap que no li donaran? Mira, Marta, i que això contradiu tota la seva estratègia a Europa.
Jo, Marta, crec que el tema està sobre la taula pel simple, com ho evidencia el mateix article de Puigdemont. És a dir, Puigdemont escriu un article dient no negocieu aquesta qüestió perquè precisament aquesta qüestió està allà. I està allà perquè, evidentment, la planteja Esquerra no la portarà al PSOE a la taula de diàleg, però és evident que seguirà estant allà fins que no es trobi una manera o altra de donar-li sortida. I aquesta sortida pot ser els indults, però pot ser la reforma del Codi Penal. Evidentment, els tempos són diferents i no hi ha solució fàcil.
Perdona,
per cap d'elles.
No la defensa Esquerra, la defensa Esquerra i la defensa Junts, perquè Junts també demana l'amnistia. I la reforma del Codi Penal, taula, insisteixo, doncs, que el govern ha dit, escolti, això ja ho deixarem per més endavant, per un altre any.
Està allà, està sobre la taula, i evidentment cap de les sortides serà fàcil, ni ràpida, ni immediata, però la mateixa necessitat de Puigdemont de posicionar-se sobre aquesta qüestió evidencia que està sobre la taula.
El president Puigdemont no parla, no sé, perquè es deu haver llevat i mira el cel, és perquè sap que això existeix. Home, i ho talla d'arrel.
Perdona, és que només cal llegir els diaris. Els diaris asseguren que hi ha una taula de negociació damunt la taula i l'autodeterminació i l'amnistia. Ho diu perquè ho està dient tothom amb les rodes de premsa, perquè s'assegura que hi ha una reunió, que hi ha hagut una reunió de la taula de diàleg on s'ha posat damunt la taula l'autodeterminació i l'amnistia, perquè ho defensen Esquerra i Junts, i que el govern espanyol ha dit que ni autodeterminació ni amnistia. Que oblideu-vos-en de tot això. Per tant, estem tenint un debat sobre unes coses que en realitat no les està proposant seriosament ningú.
Si rebobinéssim en el temps, aquest mateix debat el podríem tenir sobre els indults.
Però és que els indults i l'amnistia no és el mateix.
O sigui,
no és el mateix. Indults s'han concedit quan hi ha hagut amnistia.
És trobar una solució.
Era la reforma del delicte de sedició que el govern del PSOE va dir, escolti'm, ara, miri, sap aquell acord que vam arribar de reforma del delicte de sedició? Miri, ara no toca, ho deixarem per més endavant.
Però una pregunta, Marta. Seguint el fil que estaves plantejant, que em sembla interessant, diguem-ne, entre el que s'està dient públicament que hi ha i el que hi podria haver en aquesta taula de diàleg, si és que hi ha hagut alguna qüestió. Si no hi és, per què Puigdemont envia aquest missatge tan directe a Esquerra Republicana?
Perquè des del punt de vista públic sí que hi és. O sigui, que estem dient que hi ha una taula de diàleg i que s'està negociant tot això. ho estem dient, vull dir que hi ha hagut una primera reunió de la taula de diàleg i s'ha assegurat que continuarà havent més reunions de la taula de diàleg de manera discreta. Per tant, no sabem si aquesta taula està negociant de manera discreta o no hi ha res de res. Per tant, això està en l'opinió pública.
Tu veus inviable que passi... Jo aquest matí, quan llegia l'article, pensava, clar, això em sona, no? I aleshores jo recordava a Jordi Cuixart, que segurament és qui va mantenir una actitud més combativa, diguem-ne, des del punt de vista dialèctic en el judici. Jo recordo a Jordi Cuixart després dient públicament que no volia l'indult. A Jordi Cuixart enviant una carta al Tribunal Suprem dient-li que no volia l'indult, i a Jordi Cuixart el van indultar i està al carrer. I aleshores, no sé si Puigdemont analitza la seva situació i es veu en una situació semblant de dir... No vull... És a dir, pot passar per entendre'ns, ara faig un plantejament. Imaginem-nos que la taula de diàleg està existint, que estan en aquest camí, i que Pedro Sánchez, perquè passa el que li dona l'indult, per molt que no el vulgui, Puigdemont, de cop i volta estaria indultat. És a dir, li podria passar... Segurament és molt més difícil, entenc el teu plantejament, Marta, però podria passar-li. A Carles Puigdemont li podria passar que sense seure en una taula i estant a l'exili aplicant una línia política, de cop i volta algú li digués, no, és que t'acaben d'indultar.
Jo és que crec que estem dient el mateix. O sigui, jo estic dient exactament el que tu has dit. La comparació em sembla perfecta.
Però ho dic en el sentit que segurament el debat polític independentista està aquí, no? És a dir, que es pot trobar, diguem-ne, amb una solució que no sigui la que està defensant ell.
Jo estic totalment d'acord amb el plantejament que fas, la comparació que fas amb Jordi Cuixart, dient jo no vull l'indult, i al final li donen l'indult i surt de la presó, perquè, escolta, si no vol sortir,
no
el farem fora.
És que no tens opció.
Clar, ja està. L'única diferència que veig entre un cas i l'altre és que mentre el Jordi Cuixart estava dient això, el govern estava ja preparant els indults. I a hores d'ara, el que sabem del que ens diu el govern és que d'amnistia res de res, perquè no pot acceptar una amnistia, assegurar l'estat espanyol. El que jo crec és que en aquest cas...
Però és una cosa, és l'indult, és a dir, Puigdemont en la seva carta parla de l'indult, no de l'amnistia, és a dir, no vull un indult...
Correcte.
Parlem de l'amnistia.
Correcte.
Molt bé.
Perquè l'indult és la mesura potestat exclusiva del Consell de Ministres. I aquesta no l'ha de pactar amb ningú altre.
Vale, i tu veus el Consell de Ministres aprovant un indult.
Marta, no, a part d'interrompre cada segon...
No, home, t'he preguntat una cosa, no t'he interromput.
Pots deixar articular el discurs?
Tenim tertúlia, eh?
És que no deixes articular el discurs. Un segon. Això recuperem. La primera vegada que Miquel Iceta va parlar d'indults a Lleida, que faltava més d'un any i llarg pels indults, allò era impossible, van caure xuzos de punta, li va sortir...
La que li va caure l'Iceta mateix.
Jo l'únic que dic és per què ho hem de descartar de bones a primeres d'aquesta forma. A la gent que ha estat a la presó, quan surti la sentència, hauria d'haver estat més temps a la presó perquè sigui més autèntic? No, home, no. És molt millor que siguin fora. Van patir una injustícia de collons, de immensa gegantina. Per tant, és molt millor que la gent que estava a la presó no hi sigui. Jo crec que pel país, no per ells, pel país, i òbviament per ells, és molt millor que siguin fora. I per resoldre la situació de Catalunya, per mi, crec que és indispensable que qui està fora pugui estar aquí.
És que aquesta és la
Quines fórmules s'exploren? Les que siguin. Com funcionen fórmules d'aquesta mena? O sigui, aquesta radicalitat que defenses, Marta, Junts la setmana passada va dir, si dels pressupostos en surt alguna cosa per Catalunya, els hi donarem suport. Van rebobinar i van fer peix al cove. Vull dir que tot el que era una cosa i l'altra canvia. Dins de Junts, allò no és homogeni. Estarem d'acord que Esquerra Republicana té, diguem, un tarannà i una manera de fer molt més homogènia, i a Junts i a Esquerdes, diguem, continuades i contínues. I no sé, tu avui has entrevistat algú que és de Junts, que té un tarannà, no?, l'exconseller Forn, i potser doncs la presidenta del Parlament en té un altre, diguem. Vull dir, aquí hi ha molta esquerda.
Un Forn que val a dir que deia que entenia perfectament que Carles Puigdemont no volgués l'indult justament en aquesta línia de que la solució hauria d'anar cap a l'amnistia. D'aquí uns minuts entrevistarem també a Rafael Ribol, síndic de Greuges, que va fer també un plantejament similar, al sentit de dir, fem un indult immediat, diguem-ne, que resol la situació, un indult immediat per tothom, feia referència al síndic, de manera que la situació de l'exili quedava resolta, i paral·lelament tramitem la llei d'amnistia,
hi ha un aspecte també, per
fer taula rasa de tot.
Hi ha un aspecte també a tenir present. Els indults que es van donar en els presos polítics han passat factura a Sánchez? No. Però ja hem tastat, des del punt de vista del test, I hem tastat una acció en el seu moment molt complicada i que dins del PSOE doncs, podia haver tingut també els seus... I després d'allò va tallar tots els caps aguts i per haver dels que distorsionaven, diguem, del seu discurs, i això no ha passat factura. Això també és un test important. També és un test important. Per tant, jo crec que correm massa a l'hora de dir això no pot ser. I peti qui peti, amnistia i tal. Els governs tenen les eines que tenen. I hi ha eines que són exclusivament seves i que les poden fer servir sense demanar permís a ningú, i d'altres que han de demanar permís a molta gent. I quan demanes permís a molta gent, primer, els terminis s'allarguen moltíssim, per tant, diguem, el debat es pot contaminar molt i es pot tergiversar molt, i segon, hi ha d'altres que necessiten d'unes majories al Congrés, doncs que això sí que és obvi, que no s'aconseguiran. Per tant, jo crec que s'hauria de ser un pèl més prudent. És l'única cosa que jo...
El Sergi i la Marta.
Sí, i que en aquesta línia, aquí el que li hem de donar transcendència és a la política mateixa. És a dir, més enllà de les prioritats que tingui cadascú, cada partit o cada persona, aquí hi ha una qüestió més de fons, que és com donem sortida a aquesta situació. I el que és evident és que, per exemple, l'indult, que no era l'opció preferida, com ha citat el Pol, doncs ha facilitat el retrobament i l'inici d'aquesta taula de diàleg. Avui estem millor que fa un any. Jo crec que és objectiu que sí, que sí. Per tant, també hem d'afrontar aquestes qüestions molt delicades, molt compromeses, que afecten, diguem, no només els sentiments de les persones directament afectades, sinó el de bona part del país. Sempre amb un punt de vista que miri més en el país i en les facilitats per donar sortida a aquest conflicte polític, que no, diguem, en la casuística concreta, tot i que evidentment uns preferiran una i uns altres preferiran l'altra. Perquè aquí, en el fons, i jo insisteixo això des de la primera intervenció, també estem discutint sobre quins són els marcs que dominen el debat a Catalunya. No? I jo crec que si volem entendre la posició de Puigdemont també l'hem d'interpretar en aquesta clau. Hi ha, diguem, qui aposta per la confrontació, qui aposta per diàleg. Hi ha facilitadors i dificultadors, i amb això no vull ser, diguem, necessàriament pejoratiu. Són estratègies polítiques diferenciades, no? I la posició que es pren, segons en temes conflictius concrets, doncs va també en aquest marc. I una segona idea. Totes les taules comencen amb posicions molt distanciades. La mateixa existència d'aquesta taula ja evidencia, doncs, que partim de posicions que han estat i que són molt conflictives. I ara potser normalitzem aquesta realitat, però el fet mateix de que s'accepti dues qüestions claus, com són la necessitat d'un diàleg i l'existència d'un conflicte polític, ja és un avenç substancial. Llavors, a partir d'aquí, per mi, això hauria de ser una mena de petit tresor, veient els anys que hem viscut, a preservar i a donar-li marge perquè això, diguem, es desenvolupi, no? I demostri quin recorregut pot tenir.
A veure, va, Marta.
Jo insisteixo, no ens escandalitzàvem que Jordi Cuixart digués que ell no volia l'indult. I el Carles Puigdemont el que està fent és exactament el mateix, amb la petita diferència que l'estat espanyol ara mateix no sembla que tingui en el seu cap doncs permetre la tornada dels exiliats sense que hagin pagat cap mena de peatge davant de la justícia espanyola, perquè evidentment l'exili és un peatge ben gran. Que s'ha reconegut que hi ha un conflicte polític. Sí, efectivament, s'ha reconegut que hi ha un conflicte polític. Aquesta va ser la conclusió de la reunió que hi va haver al Palau de Pedralbes el desembre del 2018. Des d'aleshores, continuem dient que el que s'ha aconseguit és que reconèixer que hi ha un conflicte polític. I, per tant, jo em dono la sensació que aquí cadascú està marcant la seva posició, que si hi ha un indult, doncs, si hi hagués un indult, que ara mateix no està damunt la taula, i l'amnistia molt menys, doncs els exiliats tornarien i ja està. Però que el seu posicionament ara mateix a Europa és dir, escolti'm, hem guanyat diferents pols que li han plantejat a l'Estat davant de la justícia europea i estem a punt de que la justícia europea, diuen ells, ens reconegui que la justícia espanyola ha actuat d'una manera absolutament desproporcionada i que fins i tot es qüestioni la legalitat de les sentències que hi va haver al Suprem. I diuen, quan estan a tocar això consideren que estan a tocar d'això, el que no, el que entenc que no surti Carles Puigdemont demanant l'indult, igual com, és que em va perfecte, Pol, l'exemple que has posat, igual com el Cuixart, va dir que ell no volia l'indult perquè ell no havia fet res per la qual cosa hagués de demanar el perdó de l'Estat.
Sí que hi ha una diferència substancial, Marta, entre Puigdemont i Cuixart, que és que Puigdemont és el líder de Junts per Catalunya, que ara mateix forma part del govern amb Esquerra Republicana. Ho dic perquè si després d'aquest article d'avui, de Carles Puigdemont, al Punt, sortís en algun lloc una prova més o menys real de que Esquerra estaria negociant això amb el govern espanyol, quina viabilitat li dones al govern català?
Home, el govern...
Jo també tinc...
És a dir, tu dic en el sentit que sí que hi ha... És a dir, jo sí que veig una diferència de pes clara, diguem-ne, entre Cuixart en el moment en qui era i el moment en què ho va dir,
és que aquí,
amb el que ara està dient Carles Puigdemont, sent qui és Carles Puigdemont.
Aquí parlem, o sigui... abans deia el Carles una cosa, que és que ell, a Junts hi ha moltes veus, és que està claríssim, a Junts ja cada líder té el seu parer sobre el que és l'estratègia independentista, sobre el que és l'aeroport, sobre què és la negociació dels pressupostos, cadascú té el seu parer, perquè és un partit que s'ha creat a partir de la confluència de moltes ideologies, i per tant què és el líder del partit, què és el que ho cohesiona tot al final? És evident, això està claríssim, però que hi ha moltes opinions a dintre, està més clar encara.
Jo encara diria més. Si realment s'encarrila, per exemple, una opció com és la reforma del Codi Penal, perquè es situa en la taula i es negocia, què faria Junts? Junts s'hi posaria en contra? No acabaria recolzant-ho com havia per donar-li una sortida a tot plegat? I no seria això, no contribuiria això a que estiguéssim millor, com els indults no desitjats van contribuir a que finalment estiguéssim millor i encarrilessin millor el diàleg?
Home, jo crec que insisteixo que la reforma...
Més enllà del seu article, jo crec que les vies que es proposin i que s'encarrilin acabaran... podent ser recolzades pels mateixos...
La reforma del Codi Penal era un compromís del PSOE, que el PSOE ha aparcat explícitament, eh? T'ho recordo, perquè és que insisteixes...
I els indults eren una negativa que després van aplicar.
No, és que la reforma...
És que la negociació és això. És a dir, de vegades perdem el nord del que, insisteixo, de les posicions a les que partíem i de la dificultat de posar-se d'acord. En una negociació també hi ha estratègia per part de tothom, i l'estratègia inicial de cadascú és... Esquerra, jo no em mouré de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació, i el PSOE, doncs jo no accepto aquests punts de vista i, per tant, busquem, diguem-ne, recuperar l'Estatut o millor finançament. I aquestes són les posicions de partida, però a partir d'aquí és com es negocia, com es dialoga i com s'aproximen. Això, diguem-ne, hi ha llarga literatura i moltes experiències de caire internacional que així ho han evidenciat. I a més tenim exemples recents, insisteixo.
No us vull interrompre, malgrat que vosaltres m'interrompeu tota l'estona, però t'he de dir que no es tracta d'una cosa que ja s'havia negociat. O sigui, ja hi va haver una investidura amb uns acords, i entre els acords hi havia el tema de la sedició, reformar el Codi Penal. I això, el govern del PSOE, quan va sortir a explicar les seves prioritats, va dir... Això no figurava, llavors van dir, escolti, que s'han oblidat del tema de la reforma del delicte de sedició. Va dir, no, això un altre dia. Va ser exactament així. Vull dir que no és que és una cosa que hagis de negociar, no, és una cosa que ja vas negociar i hi havia un compromís del PSOE. Un cop dit això, escolta'm, jo crec que si hi ha un indult pels exiliats, doncs escolta'm, fantàstic, i tornen i ja està. Una cosa és que hi hagi, que l'acceptin, que s'executi, i una altra cosa és que com a estratègia surti Carles Puigdemont reclamant l'indult quan ell considera que està a punt de guanyar-ho als tribunals europeus. Jo crec que és una qüestió d'estratègia i de discurs.
Carles.
I que les dues parts hi han de posar, perquè, a veure, hi ha una cosa que és òbvia, que per aquest indult no s'està condemnat. O sigui, això és, diguem, ara avui fa sol, doncs això va així, diguem, no? I que les dues parts hi han de posar de la seva part. Però jo insisteixo, jo crec que Carles Puigdemont avui el que fa és, en el seu àmbit, diguem, i també en la seva persona, però especialment en el que ell representa, que és aquest moviment, diguem, més de confrontació i de fins al final, insuflar-li ànims. Insuflar-li ànims, allò, jo no cediré, val? Jo no cediré. I jo el que deia al principi, ja l'estiro almenys per part meva, és que creia més intel·ligent esperar a posicionar-te d'una manera tan contundent quan, a més, estàs negociant uns pressupostos aquí i uns pressupostos allà. I encara que allà, al final, Junts, ja veurem, perquè ahir Míriam Noguera es va dir que de cap de les maneres, però ja en parlarem, perquè la setmana passada es va obrir la porta,
però aquí sí que tindran coses a dir, i aquí hi ha una CUP que ja en parlarem. I, o sigui, remoure tot això en aquest moment...
No és casual.
I donar per fet, és això, que és el que deies tu, Sergi, no? I fer evident davant de l'opinió pública que sí, que hi ha un xup-xup per donar-li o aconseguir donar-li l'indult. Jo crec que és massa d'hora i que hi ha hagut un punt de precipitació.
Tot això ha passat en aquest dia, avui que fa 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem. Obríem el tema parlant amb en Quim Forn, amb l'exconseller d'Interior, i ara amb qui volem parlar d'aquesta qüestió és amb el síndic de Greuges de Catalunya, el senyor Rafael Ribó. Senyor Ribó, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vostè a finals del mes de setembre ja va presentar un informe sobre aquest indult als presos, ja que ja, ara hi entrarem, en aquesta situació, però ja que estàvem aquí ara parlant al fil d'aquest article de Carles Puigdemont al diari El Punt, que no sé si vostè ja ha tingut ocasió de llegir, dient que no vol que es parli del seu indult en aquesta taula de diàleg, alguna valoració?
Bueno, jo no l'he llegit, l'he sentit repetir els arguments en alguns programes radiofònics, però el que sí puc dir-li és que hauríem de separar tot el tema d'una situació d'exercici de drets i llibertats en plenitud de cada cas individual, i evidentment el del president Puigdemont és molt significatiu perquè va ser l'últim president elegit democràticament al nostre país abans de que s'apliqués el 155. Però jo li diria que si ho separem hem de veure això com una mena de seqüències que es podien anar practicant si es tingués de debò voluntat de restablir el ple exercici de les llibertats i dels drets.
Vostè va demanar l'indult anticipat per a totes les persones encausades per l'1 d'octubre, que estiguessin investigats per sedició o per rebel·lió, i ho plantejava com un primer pas per abordar el debat gran que seria el debat al Congrés dels Diputats d'una llei d'amnistia.
Bé, nosaltres fa temps, quan ningú parlava de res de tots aquests temes, bastant abans del referèndum de l'1 d'octubre del 17, vàrem plantejar, seguint el conveni de drets humans d'Europa, que és el més fort que hi ha al planeta Terra, que hi havia una regressió de drets i llibertats. I ho basàvem en moltes coses, com algunes sentències del Suprem amb una exagerada persecució de la gent que criticava la monarquia. Ho basàvem en una sentència del Constitucional quan començava a penalitzar l'expressió política als parlaments. I ho basàvem en el que se'n diu la judicialització de la política, i més amb una justícia molt partiditzada. A partir d'aquí hem anat fent informes sempre de la mà del Consell d'Europa, per tant, amb normes que són superiors a la pròpia Constitució o a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I, evidentment, vàrem criticar el que es va aprovar al Parlament d'una manera precipitada i segurament il·legal, però al mateix temps vam subratllar la importància d'exercir drets. Quan va haver la sentència i quan va haver la desproporció penal aplicada a un tema polític, que és el greu error que s'ha comès, intentar solucionar un problema polític amb armes penals, evidentment, aleshores vam començar a buscar sortides en aquesta aplicació. I n'hi ha 3 de molt clares. La més immediata, la que s'ha practicat, que és l'indult, que això és una facultat política només que del govern espanyol. Diguin el que diguin, qui vulguin, aquí està claríssim que és una facultat política del govern. No té res a veure ni amb l'ordre judicial, ni amb la lluita entre partits, ni amb les institucions parlamentàries, és el govern, òbviament sempre respectant el que s'ha establert per llei. I la llei de l'indult, que és molt antiga, la llei espanyola, amb sí, el format, és del segle XIX, parla de la figura de l'indult anticipat. I cada dia, en primer, com és possible que s'apliqui l'indult i no s'apliqui tal com havia dit el propi ministre de Justícia anterior, que es podia aplicar extenent-la a tothom que estigués en la figura per la qual van ser jutjades que els que van ser condemnats. I amb això, d'una tacada, solucionaríem moltes coses.
És a dir, l'indult anticipat permetria indultar persones que no han estat jutjades però sí acusades?
Està expressament especificat a la llei espanyola d'indults precisament només que per aquest tipus de persones, quan és un delicte de rebel·lió o de sedició. És que és una anell al dit. Està descrit a si mateix, com vostè ha dit i com jo li he complementat. Per tant, encara es podia fer, podia ser d'immediat, malgrat el president Puigdemont digui que ell no el vol, una solució. Evidentment que ell no el vol, i amb això és una actitud noble i cal lluar-ho, perquè hi ha molta més gent que també està sent objecte de persecució judicial, torno a dir, sobre un fet polític, continuem amb l'error, per la qual gent caldria o la reforma del delicte de sedició, tal com demana el Consell d'Europa, amb una resolució claríssima. És una figura molt estrafolària la que s'utilitza en la sentència del Suprem i la que hi ha al Codi Penal, reformar-lo per no dir suprimir-lo, i, per suposat, amb una llei d'amnistia, que és perfectament possible, i com el seu nom indica, ja no és una acció del govern, sinó del Parlament, perquè és una llei, i que, per tant, si té majoria al Parlament, significa que tot el que ve des de la sentència constitucional l'any 2010 fins ara, en tots els temes i tots els costats i totes les posicions de partits polítics, de forces de l'ordre públic, els que estaven per la independència, els que estaven per reprimir el referèndum, estaven, tots els que tenen causes judicials, des de gent que activistes pro sobiranisme, pro independència, fins a efectius de les forces de l'ordre públic, Guàrdia Civil o Policia Nacional, o comandaments que també estan sent objectes d'investigacions judicials, tothom quedaria absolutament tot anul·lat, i per tant l'amnistia seria una situació claríssima de tirar endavant.
Quan començava aquesta conversa vostè recordava que fins i tot abans de l'octubre havien estat fent informes des del punt de vista de la vulneració d'alguns drets, de la politització, per exemple, que hi havia al Tribunal Suprem. Vostè l'amoïna els recursos fins a 7 que s'han anunciat que es podran començar a interposar de manera formal a partir de la propera setmana al Tribunal Suprem, els indults ja concedits?
Si li he de contestar del punt de vista, diguem-ne, legal, constitucional, i amb els tractats internacionals de la mà, i amb aquest del Consell d'Europa, i amb el que diuen les nostres normes supremes, li diria que no, perquè no hi ha lloc, perquè l'únic que el Suprem podria tocar és si s'hagués fallat amb el procediment, i el procediment de l'indult ha estat impecable en quant al procediment. En quant al contingut, podia haver anat més lluny, i evidentment podia fins i tot haver anat a no incloure la inhabilitació, però en quant al procediment ha estat impecable. Ara, si li he de contestar del punt de vista observador, que no em toca com a síndic, doncs ho deixo amb un petit marge d'incertesa, perquè ni el dret és una ciència exacta, ni els que l'han aplicat fins ara l'han aplicat amb les mateixes mesures.
Crec que se li entén perfectament la resposta. Dues qüestions que no tenen a veure directament amb la qüestió que abordàvem dels indults i amb l'informe que vostè va presentar, però sí amb la seva actuació al capdavant de la Sindicatura de Greuges. No sé si han pogut investigar alguna cosa o prendran alguna acció en relació amb la darrera vaga de Renfe. I amb els incompliments, en principi, segons la companyia, per part de maquinistes que, malgrat haver estat notificats, no es presentaven a treballar. Crec que van fer una actuació d'ofici, en el cas de Rodalies vostès, però no sé si han pogut avançar en aquest sentit o si prendran accions en aquest sentit d'alguna manera.
Nosaltres, les altres vegades, perquè dissortadament problemes de Rodalies no és la primera vegada que en tenim, és un mal crònic que no s'aborda a fons de veritat, altres vegades que havien hagut d'investigar situacions com aquesta, que es negava el dret a la mobilitat a centenars de milers de persones que han d'utilitzar, i tant de bo que fossin més, el transport ferroviari per desplaçar-se, però per desplaçar-se bàsicament per raons laborals i per raons essencials de vida, havien dit que respectant el dret de vaga, que evidentment s'ha de respectar, el que s'ha de contemplar com es pot conciliar, i més amb serveis bàsics com és el transport, amb el dret a la gent a aquesta mobilitat. I en aquest sentit sí que ho posem dins de la reflexió que a Rodalies Catalunya fa molts anys que està desatesa en inversions, que també afecta al planter, al nombre de professionals que hauria de tenir i a la seva formació, desatesa en inversions en material, desatesa en inversions en la xarxa. Pensi que Barcelona està super amuntegada, no pot donar pràcticament sortida al volum circulatori que requereix una àrea metropolitana com la de Barcelona, i tot això encara problematitza més l'exercici del dret de vaga conjugat amb el dret a mobilitat. No li puc dir que és l'últim que direm de les últims dies, perquè estem esperant les respostes més oficials per part de les autoritats del Ministeri, del Govern de Catalunya, de Renfe, i per tant de poder-nos fer, com fem sempre el síndic, un dictamen amb el màxim de rigor possible.
No sé si entre les administracions, quan vostès han fet aquesta consulta, l'administració catalana, per exemple, sí que té la capacitat de gestió de la inspecció de treball. Ho dic perquè no sé si inspecció de treball, per exemple, sí que podria actuar per veure què està passant amb els compliments o no dels serveis mínims.
Esperem que ho hagi fet i que se'ns faciliti la informació al respecte, i si no, no li capiga menor dubte que també serà un dels aspectes que assenyalarem.
I només una darrera qüestió. El govern català va anunciar aquest dimarts que no renovarien el concert a les escoles que fan educació diferenciada a partir del pròxim curs. Aquesta és una decisió que ja s'havia pres en cursos anteriors pel que fa a la primària, que el TSJ va acabar-ho tombant i obligant a prorrogar aquell concert per 6 cursos més, si no recordo malament, 5 a partir d'ara. El govern ho ha anunciat ara pels centres que fan ESO i batxillerat a partir del curs vinent. Hi ha hagut pares que ja han tornat a dir que això va en contra dels seus drets. No sé si entén que en aquest sentit hi hauria d'haver-hi algun tipus d'actuació o comparteix l'actuació del govern des de la sindicatura.
Nosaltres impulsem tant com podem la lluita contra la segregació. Catalunya té un sistema educatiu que no pateix per coses com s'han acusat de forma absurda, polititzada, partiditzada i ideologista, com és el dir que a Catalunya s'indoctrina les criatures o que no poden aprendre el castellà, una sèrie de fal·làcies que estan més que demostrades, fins i tot en informes molt seriosos internacionals són mentides. Sí que pateix un problema molt seriós, que és que no tothom té el mateix dret a l'educació. Hi ha segregació en l'educació. I un dels factors que pot segregar és aquest de discriminar per sexes. I, per tant, jo no em fico ara amb la darrera decisió del govern, que sé que és de la reunió que han fet aquesta setmana i que no hi hem entrat a analitzar-la. Sí que em fico, vull subratllar, el que fa temps impulsa el síndic, i per sort ja té el suport de la pràctica totalitat de la comunitat educativa, que és el que anomenem un pacte contra la segregació, que és que utilitzem tots els mecanismes possibles perquè anem tancant l'abisme, el divorci que hi ha entre els que tenen una gran qualitat en l'educació i els que tenen una qualitat molt discriminada en l'educació. I això no pot ser perquè perpetua una dispersió i discriminació social. També ho és en el tema del sexe.
Rafael Riu és el síndic de Greuges de Catalunya i ens ha atès avui en directe al matí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Molt bon dia. Falten 4 minuts per arribar al punt de 9:45 del matí. Hem dedicat pràcticament una hora a aquesta data assenyalada, aquests 2 anys de la sentència del Tribunal Suprem, aquest article de Carles Puigdemont. Hem escoltat el síndic de Greuges, hem escoltat també l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. Farem ara una pausa breu per la publicitat, poc més d'un minut i mig, i en tornar parlem de l'altre gran argument del dia, pressupostos generals de l'Estat. Inversió per Catalunya, entre un 17 i un 18,5%. Ara entrarem a discutir quin dels dos percentatges exactament. Tècnicament un 17, més gràcies a una sentència judicial arribarem al 18, però encara no arribarem al que representa el PIB espanyol a Catalunya, que està una mica per damunt del 19. Va, un minut de publicitat i entrem.
Ràdio Estel.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta en el telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0.
Quarts de 10 del matí en directe al matí a Ràdio Estel. El govern espanyol ha presentat ja al Congrés dels Diputats la seva proposta de pressupostos generals de l'Estat. S'obre, per tant, a partir d'aquí el període de negociació. Lectura que en fa la dreta opositora a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez li ho dona tot a Catalunya, fa una inversió desmesurada cap als catalans, fins al punt que amb el debat del finançament autonòmic ja han sortit 8 comunitats autònomes que ja han dit que el dia 2 de novembre reuniran comunitats governades pel Partit Popular i pel PSOE per intentar evitar que Catalunya tingui un pes específic en aquest nou model de finançament. Per tant, lectura 1. Lectura 2. La inversió a Catalunya creix, però no arriba encara a situar-se als nivells d'inversió que Catalunya mereixeria en relació a l'aportació que li fa el PIB espanyol. I si voleu encara us afegeixo una altra capa de lectura, que és la que feia Joaquim Forn fa una hora en aquest programa, que és a mi m'és igual quan prometen que invertiran, el que em preocupa és quan acabaran executant, i respecte als últims pressupostos que ja van dir que eren els més socials de la història, amb prou feines han acabat executant un 13% del pressupostat. Per tant, tenim aquí ja la mandonguilla, una bona pilota en relació amb uns números que tot just avui és el primer dia que tenen tràmit parlamentari, però vaja, va. A veure, Sergi.
Bé, jo, per incorporar, si vols, un altre element de reflexió, jo també voldria situar el debat sobre els pressupostos en el context d'afrontar una crisi i en el contrast amb com s'han afrontat crisis anteriors. Jo crec que és una cosa que també val la pena posar en valor. No només la inversió a Catalunya, no? I la despesa pressupostària aquí a casa nostra, que evidentment és transcendent, però també, i com a mínim en primer lloc crec que és interessant comentar-ho, doncs la voluntat d'afrontar aquesta sortida d'una crisi produïda per la pandèmia, una crisi econòmica i social, doncs d'una forma molt diferent, insisteixo, amb més inversió pública, no? Amb més despesa, estimulant l'economia, lluny de l'austeritat i les retallades que van marcar l'anterior crisi. Jo crec que això ja és un canvi qualitatiu de fons. Jo interpreto que moltes de les crítiques de la dreta que es vehiculen per altres bandes també aterren aquí, diguem-ne, també es deriven d'aquest contrast amb aquesta aposta política. Això en quant a valoració general. En segon lloc, respecte a la inversió a Catalunya, més enllà de les xifres en particular. Jo crec que acostumem a posar sempre l'accent, i insisteixo en que és comprensible, en les xifres, el percentatge, el que s'invertirà, i massa poc, i a mi és una cosa que m'interessa especialment i més en aquest context, en què s'invertirà exactament. No? Sembla que si complim el percentatge estricte de PIB que representa Catalunya, que insisteixo, comparteixo que és transcendent, per una qüestió de justícia, també crec que és igualment o més, fins i tot, important en què s'inverteixen aquests diners. No? Jo en aquest sentit també vull posar en valor que per fi doncs s'inverteixi o que es prioritzi el tema del transport públic i en particular Rodalies, no? Ara parlàvem amb el síndic sobre la vaga de maquinistes, que en el fons derivava d'això, d'una situació deficitària, no? Insuficient pel que fa al nostre servei de Rodalies, que arrosseguem durant molts anys, ho comentava el senyor Ribó, i que malauradament ha estat sempre subordinada en aquesta negociació política de pressupostos i inversions a Catalunya. I jo crec que és transcendent que, més enllà, insisteixo, de quines són les xifres, posem l'accent a quin és l'objectiu d'aquestes xifres. I aquest canvi d'estratègia em sembla fonamental per afrontar no només la crisi econòmica i social, sinó també l'ambiental.
Bé, jo sóc més, diguem, més escèptic que el Sergi, no? Perquè la lluvia de milions a Rodalies ja l'hem escoltat tantes vegades que, efectivament, com bé dius, quan arribi...
L'hem escoltat tantes vegades, Carles, sí, que aquí
jo,
vaig,
Jo recordo sincerament... Mariano Rajoy venint a fer una conferència a Barcelona...
Conferències.
Un anunci de pressupostos. Va dir que hi haurien 3.000 no sé quantos milions només per Rodalies. Vull dir, va fer... Però... un anunci amb tots els ets i uts, diguem, eh? I en els darrers... Que no, que, escolta, que benvingut, eh? Però que sóc molt escèptic. Que jo el dia que s'inauguri la Sagrera pues ja aniré a aplaudir.
Jo és que
però també
que
aniré a dir-los de... Teniu una barra impressionant, perquè això fa... Ja no recordo el temps. La Sagrera, no sé, deu...
Carles.
El forat de portar 10 anys ja, com a mínim. Sí.
El problema és que... Deixa'm que t'apunti això, eh? No és que et vulgui interrompre. Però la Sagrera, que és l'AVE, que és les grans infraestructures de sempre...
Diu la Sagrera, diu la línia de Vic, eh? Que diu la línia de Vic.
Jo el que volia dir simplement és que...
Puigcerdà, si ens escolta algú de Puigcerdà,
correcte,
ens podria trucar.
Sí, però també és cert que quan Catalunya ha negociat amb Espanya, no, els 20 anys de la negociació de Pujol, aquestes inversions es prioritzaven més en multiplicar autopistes que no millorar la línia Vic-Puigcerdà. M'explico? I per això també arrosseguem aquests dèficits extraordinaris, no només perquè per la xifra d'inversió, sinó perquè aquests governs catalans van prioritzar les inversions en altres.
Encara que haguessin sigut menors, que no t'ho discuteixo, si s'haguessin executat, això estaria molt millor. Perquè històricament l'execució sobre... Escolta, recorda, estem al costat de l'estació de Sants. Aquí hi havia una ministra de Foment que havia estat alcaldessa de Màlaga, que va dir antes partia que doblar, i quan tenia tot el d'alta baix, i que allò va generar un moviment social
McDonald's,
que, entre altres coses, jo crec que va incrementar doncs, la llista d'independentistes tips. No tan allò conscients del que podia significar o no, sinó tips. Però bé, sigui com sigui, benvingut. Sigui com sigui, benvingut. Jo crec que el que es pot desprendre és que ara entrem en la litúrgia, però Pedro Sánchez està molt tranquil. Els tirarà endavant, aquests pressupostos. Per tant, acaba la legislatura. Això sol ja és molt. Els tirarà endavant perquè tindrà, òbviament, el suport de Podemos, tindrà el suport d'Esquerra Republicana, tindrà el suport del PDeCAT, tindrà el suport del PNB i tindrà el suport dels partits, diguem, més petits, i al final acabarà sumant. Perquè no trobarà cap altre suport, diguem, eh? És obvi que els altres no en trobarà. Però jo crec que ho té molt falcat i que, per tant, ara entrarem en unes setmanes de veure què dones més, què dones menys, i sempre quan es presenten els pressupostos, doncs d'aquí i d'allà. Jo crec que aquesta reunió de barons, o sigui, aquesta reunió de presidents autonòmics per fer evident el tots contra Catalunya i tal, clar, els dos que hi van del PSOE són el d'Aragó i el d'Extremadura, que... diguem, són del PSOE, però des del punt de vista de Catalunya són del PP a tope. Des del punt de vista de la...
I des del punt de vista de la socialista...
Val? Llavors, jo crec que això ho dona per amortitzat, Pedro Sánchez. Jo crec que això ho dona per amortitzat. Ho tornaran a portar a la dreta, torna a atacar Catalunya, torna a fer servir Catalunya, etcètera, etcètera. I, per tant, jo crec que aquests pressupostos, que si es complissin amb un alt percentatge, crec que són uns bons pressupostos, tiraran endavant i li garantiran doncs, el final de legislatura, perquè com a molt n'haurà de prorrogar uns. Però això es pot fer perfectament.
Marta, va, a veure.
Això dels pressupostos és una cosa molt bonica. És això, la lluvia de milions, sí, que diu el Carles, i que jo, de fet, és que no és només un posat, és que jo recordo una portada del periòdic,
sí,
dient que Rajoy...
Sí.
Lluvia de milions de Rajoy, o sigui, donant per por que el Rajoy havia vingut aquí.
Va ser una conferència que vam fer al Palau de Congressos,
sí,
no?
Si sí,
no recordo
sí,
malament.
Plena de gent, sí.
Insisteixo que una conferència no és uns pressupostos sobre la taula.
No, perdona, és que ens hem d'acostumar que quan un polític fa un compromís públic, és un compromís públic, vull dir...
Sí, però que són compromisos diferents.
Però anem
un compromís
més enllà,
és fer una xerrada i un altre compromís és dir aquests són els números que s'aproven.
No em deixes pecar de cop
no,
amb la boca que
puntualitzo.
Jo també puntualitzo, però quan jo puntualitzo i estic interrompent, quan
res,
tu puntualitzes, puntualitzo. No, si no passa res, no passa res.
M'has fet perdre el fil. La Marta, portaves un fil que era, ens hem d'acostumar que els compromisos que no són els polítics són compromisos.
Perdona, s'han de complir. Hi ha un informe de la Conselleria d'Economia que ahir explicava la Míriam Nogueras, que ho va estar explicant durant tot el dia, però és que a més ho sabem, vull dir, el compliment dels pressupostos és el 60% en el cas de Catalunya. O sigui, està molt bé els pressupostos, una declaració d'intencions molt bonica, però després, a l'hora de la veritat, què és el que es compleix? Perquè és que al final no es compleixen. No es compleixen. I jo el que demanaria és no fer una roda de premsa per explicar els pressupostos, sinó una roda de premsa per explicar el compliment dels pressupostos de l'any anterior. Escolta, és que dediquem litres i litres i litres de tinta a parlar d'uns pressupostos que després no es compleixen, per favor. Són declaracions d'intencions. I a l'hora de la veritat, segons aquest informe, en el cas de Catalunya és poc més del 60% i en el cas de Madrid és un 113% d'inversió, del compliment. És a dir, no només és que es compleixen les inversions que se'ls donen, sinó que és que, a més, n'hi ha més. Perquè hi ha aquestes famoses inversions que no estan territorialitzades, que és més del doble del que es dedica a Catalunya, que al final acaben beneficiant a Madrid. Per tant, sí, està molt bé. Molt bonic. I m'agrada molt, que els pressupostos...
Els
trens...
Saps que la lectura fàcil és si els pressupostos són més elevats, encara que només se'n fes un 60, continuaria acabant.
Però saps què passa, Pol? Que és que ni tan sols aquests pressupostos arriben a la disposició addicional tercera de l'Estatut, que diu que s'ha de fer una inversió en infraestructures equivalent a l'aportació de Catalunya al PIB estatal. Ni tan sols arribem a això. I quants anys fa que es van aprovar l'Estatut de Catalunya? Quants anys fa? I quants anys s'ha complert això?
Hi ha qui qüestiona en bona mesura les previsions d'ingressos. Que fa, perquè, clar, òbviament, quan fas un pressupost, com tothom, doncs preveus uns ingressos i unes despeses. I hi ha qui qüestiona molt la previsió d'ingressos que fa la ministra. I que la troba molt, molt, molt optimista. Però bé, jo crec que el tema no és... O sigui, no, ara mateix és un moment polític important, i aquesta és una eina política molt important, que és falcar el govern, i llavors ja veurem doncs què fem. Jo tinc la sensació que hi haurà una millora que es podrà fer evident, sobretot perquè queden 2 anys de legislatura i executar determinades obres o tirar endavant determinades, són processos llarguíssims. Per tant, has de poder posar la primera pedra abans no se t'acabi la legislatura, perquè si no l'èxit no és teu. Perquè fixeu-vos que, per exemple, un exemple tonto, si voleu, però el túnel de les Glòries, que estic segur que Colau no hagués volgut, l'inaugurarà ella. I quedarà... Per què? Perquè qui va posar la primera pedra fa 2.000 anys. Per tant, has d'acabar la legislatura fent gestos. Fent gestos per poder-te'ls atribuir, òbviament. Això requereix temps, i 2 anys són justos, perquè són inversions de no fer una vorera, sinó de duplicar el tram de via fins a no sé on.
També et diré que el detall dels pressupostos que hi van presentar, d'acabar d'obra tampoc n'acaba cap. De fet, tal com estan distribuïts, continuaran treballant en obres que totes quedaran pendents.
Clar, però l'últim semestre t'has de tipar de posar primeres pedres i tallar cintes.
Va, ara hi entrem, Marta, ara li podeu replicar, al Sergi també. He de fer una pausa breu per la publicitat i seguim aquí al matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Sara Roy debut amb un cant a l'amistat. És més fàcil. La balada de Sara Roy acompanyada de Miqui Núñez, que la col·loca al mapa de les noves promeses de la música en català, ja a les teves plataformes. Serem nosaltres la màgia de l'aire.
Descobreix Sara Roy. Escolta música en català. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
I ho explicaràs? Si et pregunten, tu ja ho tens clar. Tu escoltes Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estem fent tertúlia al matí a Ràdio Estel. Avui hem vingut carregats de piles, que no l'aturem ni quan estem a la pausa per la publicitat. Estem a punt d'arribar al punt de les 10 del matí analitzant aquests números, aquesta proposta de pressupostos generals de l'Estat que ha arribat al Congrés dels Diputats per part del govern espanyol, que implica aquesta inversió una mica més de 2.